els mil dies de Cope Menorca, començam un nou programa del Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, en Marc Florit, na Neus Pons, en Toni Fullana, na Sònia Febrer i en el control, en Toni Barber.
L'Església es troba immersa en la darrera fase del sínode de la sinodalitat. Aquest caminar junts queda repetit en les diferents activitats que s'inicien en aquest nou curs, com l'escola de teologia, la jornada d'inici de curs dels equips de la Mare de Déu o la trobada diocesana de formació pels catequistes. De l'inici de curs dels equips de la Mare de Déu en parlarem amb el prevere Teodor Suau. També començarem avui amb una reflexió sobre el 125 aniversari de l'arribada dels salesians a Ciutadella. Començam el programa d'aquest divendres coneixent les activitats que han tingut lloc aquests dies a la nostra església menorquina.
En primer lloc, la Neus Pons ens informa de la conferència que ha ofert a Menorca la teòloga Marta Zubia.
Recentment, l'Església de Santa Clara a Ciutadella ha acollit una xerrada de teologia feminista, organitzada per el SEM La Veu Menorca. Obrir finestres d'esperança va ser el títol amb el qual la teòloga Marta Zubia Guinea es va inspirar per explicar als assistents la teologia feminista, que vol ser una dinàmica que dona l'oportunitat de ser crítics, de mirar el nostre entorn amb una altra perspectiva més humanitzada, igualitària i equitativa. Aquesta xerrada va mostrar que la teologia feminista és una eina per desconstruir el que sabem, per construir a la llum de l'Evangeli una Església renovada, on ens hi puguem sentir més vius, corresponsables en la vida i missió de l'Església. També es va destacar que la teologia feminista, a diferència de la teologia tradicional, surt de l'experiència de les dones creients en el missatge de Jesús, cercant igualtat i equitat en els drets de les persones humanes, reconeixement i dignitat plena. A la pàgina web del Bisbat de Menorca podeu trobar el resum complet de l'exposició de Marta Zubia.
Tot seguit, en Diego Dubón ens explica com es va viure l'assemblea de la Confer Menorca.
El passat dissabte 28 de setembre, al Santuari de la Mare de Déu del Toro es van reunir en assemblea els religiosos i les religioses de Menorca per tal d'escollir la nova junta de Confer Menorca. Van començar i acabar la jornada amb una pregària a la Mare de Déu. Manuel Romero, president de Confer Balears, va presidir l'assemblea electiva. També hi va participar el bisbe Gerard, el qual els va oferir una reflexió sobre la sinodalitat, destacant la importància de caminar tots junts en esperança i guiats per l'Esperit Sant. També va comentar als religiosos la importància que té la Confer per al seu ministeri pastoral i que no té nomenament diocesà de vicari de vida consagrada perquè la presidència de Confer realitza aquesta funció. L'assemblea va acabar amb l'Eucaristia d'Acció de Gràcies al Santuari, presidida pel bisbe i concelebrada pels preveres assistents.
Per acabar, els hi parlam de l'inici del nou curs de l'Escola de Teologia. Ens informa ara en Sebastià Taltavull.
L'Institut Diocesà de Teologia de Menorca està al servei de la formació cristiana permanent d'adults, catequistes, professors de religió, lectors, membres de secretariats, moviments i entitats diocesanes. L'Escola de Teologia es farà a Maó, Ciutadella i Ferreries, formació que començarà aquest mes d'octubre. Al full dominical trobareu la informació dels dies i les hores. Ens aporta més informació Joan Bosco Faner, responsable de l'Escola de Teologia de Ciutadella.
Jo vos animo a tots, els qui sentiu aquest petit comentari, que intentem entre tots donar moltíssima importància a la nostra formació personal. El Papa demana com un dels tres objectius aquest any que nosaltres siguem persones formades. Jo vos convido, en els que viviu de la banda de Mo, al manco que pugueu també assistir a l'escola que es farà sobre estem als sacraments i les paraules de l'Antic Testament. Convido també a tots els que estan en el centre, a Ferreries, a l'escola també de teologia que es farà damunt la Gaudium et Spes, l'Iglésia en el món d'avui, i després també els que esteu més a Rodol de Ciutadella, que vingueu també a l'escola, que la feim nosaltres al seminari, que enguany, sobretot, ratllarem o intentarem aprofundir en la pregària cristiana, que és realment importantíssima. L'única cosa que realment forma la nostra vida és el que ens arriba al cor. Idò, jo vos convido a fer instrucció, a fer formació i a fer i a viure pregària.
Aquest mes d'octubre es compleixen 125 anys de l'arribada dels salesians a Ciutadella. Per conèixer la història d'aquest projecte salesià, contarem amb unes pinzellades quinzenals del prevere Emili Marcos. Escoltem ara i do la primera reflexió, que es titula Calós, 125 anys d'història.
A la fi, després de 14 anys d'incessants treballs, de precs i súpliques, distàncies i peticions, de vents favorables i adversos, la divina providència ens ha estat propícia i per la mediació manifesta de la nostra clementíssima mare Maria Auxiliadora i el decidit suport del nostre excel·lentíssim senyor bisbe doctor Castellote, els nostres somnis i il·lusions s'han convertit en plaent realitat. Els benemèrits salesians, els fels fills de Don Bosco, els tenim entre nosaltres per plantar en aquesta ciutat i illa la bandera de tan venerat pare. Amb aquestes paraules, don Federico Pareja comentava l'arribada dels salesians a Ciutadella el dijous 26 d'octubre de 1899, en la memòria que va llegir dies després, el 12 de novembre, i que va recollir la revista de l'obra salesiana Nuestro Auxilio en el seu número 35 de novembre de 1913. Des d'aquell dia fins ara són 125 anys d'història, amb les seves llums i les seves ombres, que intentarem descriure amb respecte i estimació, i per què no dir-ho, amb una certa gosadia, ja que molts dels protagonistes que encara són vius en saben molt més que jo. Sí que hi ha una cosa ben clara, i és que l'obra salesiana de Ciutadella té unes peculiaritats pròpies que l'acompanyen des dels seus orígens i que cap casa salesiana té. Si m'ho permeteu, aquest serà el contingut del proper article. Com les bones novel·les, continuarà.
I ara és el moment d'escoltar un pot de música. El grup Cairoi ens anima en la cançó Seguir estimant a sembrar la llum i l'amor de Jesús.
Les crides de Déu transformant de realitats que no són dignes. Transformem la nostra vida des del cor. La presència enmig dels qui pateixen interpel·la la nostra donació. La vida que reneix a l'Evangeli, la que obrim els nostres ulls i el cor al món. Els nostres ulls i el cor al món.
El teu amor ens crida cada dia a ser veritat de justícia i de pau, a ser la llum per engendrar vida universal. Dóna'ns l'amor que cal per estimar-nos, per ser senzills,
reclama cada creu. El nen que en el carrer avui ens crida, jo vull el somriure que em doni una llum. Una mà al malalt que avui et mira, junt amb qui està sol i sense amor, i amb el jove que camina i no sap on va.
no ha acompanyat el seu dolor. Mai ningú no ha acompanyat el seu dolor.
Aquesta setmana entrevistam a Teodor Suau Puig, prevere de la diòcesi de Mallorca, que aquest diumenge, dia 6 d'octubre, participarà a la jornada d'inici de curs dels equips de la Mare de Déu de Menorca. Oferirà als matrimonis una xerrada sobre el tema Els deixebles de Maús. Bon dia, Teodor, i benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies d'aquestes paraules teves.
Gràcies per estar aquí amb tots nosaltres. Primer, li volien demanar què pretén transmetre el temari d'enguany, que em dic que té aquest títol, Els deixebles de Maús, als matrimonis dels equips de la Mare de Déu.
Sabia, gira en torn d'una idea mare molt rica i molt interessant, que és la vida és un camí, i en aquest camí necessitam una sèrie d'indicacions, instruments i coses per poder-lo fer de manera que ens condueixi a la meta que nosaltres mateixos ens hem proposat.
I en aquest sentit, quin és el missatge principal que voldrà compartir els matrimonis de Menorca?
Que així com els deixebles de Maús varen trobar Jesús mentre se n'anaven de Jerusalem, a dins del camí, que és una metàfora per parlar de lo que és la vida és allò que passa i allò que ens passa, és a dins la vida que sempre ens trobam en Déu i ens trobam en Jesucrist.
I ara que l'Església s'està preparant per a viure el jubileu de l'esperança, podem dir que els deixebles de Maús són un exemple clar d'esperança cristiana?
Sí, ho podem dir perquè és una gent que camina sense cap tipus d'esperança, més bé estan en una situació existencial decebuts, desencisats, se senten enganats, ells mateixos ho diuen, Jesús mos va aparèixer que era una gran solució, però tot tan gros ha estat no res, i aleshores, a través del seu propi reconeixement, de la seva pròpia limitació d'ells, de l'obertura a la paraula de Jesús, que els fa entendre el misteri del mal des de la perspectiva de la creu i de la resurrecció, i sobretot en la celebració de l'Eucaristia, que ells retroben les seves forces per poder canviar de direcció de camí, anar-se'n altra vegada a Jerusalem i allà compartir amb el grup d'amics de Jesús, amb la comunitat cristiana primitiva i els deixebles, aquella gran notícia, aquella gran esperança. Jesús és realment viu, Jesús és aquell que mos pot a nosaltres donar una vida en plenitud.
I com podem ser els cristians testimonis d'aquesta esperança en la societat i en els nostres àmbits familiars, amb els amics, a la feina?
Hi havia un monjo de Montserrat, que li deien pare Miquel Estrader, que té un llibre molt interessant, i on escriu aquesta frase: esperança és quan algú et diu t'estim. De fet, el que Jesús fa en sort deixebles de Maús és estar amb ells, acollir-los, partir del seu desencís i del seu desconort, acceptar-los i obrir-los un futur des d'aquí. Cada vegada que nosaltres som persones de tendresa, cada vegada que nosaltres acollim, escoltam i no intentam posar la gent al nostre servei o de les nostres idees, sinó que estimam senzillament, en aquest moment estan sembrant una llavor d'esperança, tant dins el cor de la persona que ens escolta com dins el món, que té tant necessitat d'esperança com cada persona en concret. Des d'aquesta perspectiva, crec que realment esperança avui el seu verb, el seu vehicle, és estimar. Estima i veuràs com neix l'esperança en el teu voltant.
I per què és important que els matrimonis cultivin l'espiritualitat cristiana? Com ho poden fer? Com poden trobar cada dia un moment de pregària conjunta?
És molt important que els matrimonis, que és una tasca molt, molt difícil, sempre va estar el matrimoni difícil, perquè no hi ha res interessant que no sigui difícil. Però els matrimonis són dos bous que han de solcar i lliurar un mateix solc. Per tant, encara hi ha una dificultat afegida. Avui no és fàcil això. I per tant, l'espiritualitat cristiana és una gramàtica perquè el matrimoni sigui més matrimoni, és a dir, provoqui persones felices. Des d'aquesta perspectiva, crec que conrar el matrimoni, una espiritualitat cristiana matrimonial, els fa bé, en tant en quant els ajuda a ser més feliços i a escampar felicitat en el seu voltant. La primera passa és dialogar ells dos, dedicar-se temps al matrimoni ells dos, l'home i la dona. Dedicar temps a escoltar-se, a acceptar la pròpia diferència, a saber que mos estimam perquè som diferents i perquè si no sempre mos estimaríem en altres mateixos, i d'alguna manera dialogar en la bona voluntat entre lo teu i lo meu que puc construir de millor. I després, i seguint aquesta mateixa línia, celebrar l'Eucaristia, si pot ser cada diumenge, i practicar la pregària personal i també conjugal, que aquesta és una de les coses que els equips de la Mare de Déu tenen clares.
I en una societat tan líquida, on tot és tan relatiu, com podem mostrar a les noves generacions, en els joves, que l'amor per sempre i que la vocació al matrimoni val la pena?
Sempre que se faci d'una perspectiva positiva. No has de començar dient això no està bé i allò està mal fet i aquí de sa és un pecat, no. Sant Pau VI, un gran papa, va dir evangelitzar és contar en els altres allò que a mi m'ha fet feliç. Si un matrimoni és capaç de transmetre primàriament en els seus fills, més amb el testimoni de vegades que en so sermó o sa paraula, que realment l'evangeli ha estat per ells una gramàtica que els ha ajudat a ser el que són, obès, crítics, actius, feliços, és la millor manera de sembrar aquesta llavoreta. Que llavors cada un, en la seva llibertat, i si Déu la respecta, també la tenen de respectar jo, haurà llavors prendre les seves pròpies decisions. Però vaja, crec que avui en dia, més que mai, el món necessita homes i dones d'esperança i d'amor, que creguin que realment això són valors que no només no passen mai, sinó que construeixen l'únic futur viable per a la humanitat.
I vostè ja ha estat altres vegades a Menorca, segur que molts d'oients recorden, sí, recorden altres entrevistes. Què suposa per a vostè venir a la nostra diòcesi compartint estona amb preveres, laics, fidels?
Oh, sempre, mira, sempre és una alegria i una satisfacció. Que se recordin de mi és una alegria i és una satisfacció perquè és una oportunitat de guaitar a dins altres realitats que són molt semblants, també són molt diverses, i per mi, sempre que he vengut a Menorca, sempre he dit el mateix, evangelitzat he estat jo. Me n'he anat més ric de com he arribat. Per tant, donar-me aquesta oportunitat, jo som el primer que l'atent d'agrair molt en els que hi ha passat.
I de moltes gràcies, Teodor, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres i aquesta estona de reflexió tan enriquidora, i que vagi molt bé que diumenge la jornada amb els equips de la Mare de Déu.
Sí. Molt bé, gràcies. Adéu, adéu.
Seguim ara amb la música de Cairoi, que ens canten Com Maria.
Una vida entregada, un camí per construir, compartint l'esperança, el dia a dia, el treball, i colze a colze caminar. Volem fer com Maria, està sempre oberts a Déu, acollint la paraula que encoratja a caminar. Com Maria de Nazaret, ens cal avui dir sí, si a la vida perdonar-la, si a la gent que tens a prop. Com Maria de Nazaret, ens cal avui dir sí, si a la vida perdonar-la, celebrem plegats la vida, entorn la taula i el pa, la paraula ens allibera i obre espais per compartir, apropant-nos als germans.
I ara és el moment de conèixer les activitats que es faran aquests dies a Menorca. Segur que es troben alguna que els hi pot interessar. Primer de tot, festa de Sant Francesc d'Assís.
A la parròquia Sant Francesc, a Ciutadella, avui cap vespre, missa a les 9:30 hores i després una baraneta. I a la parròquia Sant Francesc Amó, també avui cap vespre, missa a les 9:30 hores i després un concert del grup musical Entonats i una baraneta.
Pregària contemplativa.
Demà, dissabte 5 d'octubre, es farà una pregària contemplativa a les 18 hores al monestir de Santa Clara, Ciutadella.
Jornada d'inici de curs dels grups amb matrimonis dels equips de la Mare de Déu.
Aquest diumenge, 6 d'octubre, a les 10 hores del matí, A l'església de Santa Maria de Ferreries es farà una xerrada a càrrec del prevere Teodor Sual sobre el tema Els deixebles de Maús.
Inici de l'Escola de Teologia.
A Maó començarà aquest dilluns 7 d'octubre a les 20 hores a la casa de l'església.
A Ciutadella serà dimarts 8 d'octubre a les 20:15 hores al seminari diocesà.
I a Ferreries, l'Escola de Teologia començarà dissabte 26 d'octubre a les 10 hores a l'església de Santa Maria.
Primera jornada de teologia del curs.
Serà el pròxim divendres 11 d'octubre a les 20:15 hores al seminari diocesà a Ciutadella. Es farà una conferència a càrrec del teòleg Lluís Serra Llançana sobre el tema el perdó i la reconciliació a l'Església.
Trobada diocesana de formació dels catequistes.
Dissabte 12 d'octubre, entre les 9:30 i les 13:15 hores, a la parròquia de Sant Martí, Es Mercadal, tindrà lloc una formació a càrrec d'Imma Ferrer sobre el tema la iniciació cristiana, un procés d'acompanyament.
Ens trobem ja al final del programa d'aquesta setmana, però s'ha dedicat un moment final a escoltar i meditar l'Evangeli, que és de Sant Marc.
En aquell temps, els fariseus anaren a veure Jesús per provar-lo i li demanaren si el marit es pot divorciar de la seva dona. Ell els demanà:
què us ha ordenat Moisès?
I li respongueren:
Moisès permet donar a l'esposa un document de divorci i separar-se.
Jesús els digué:
Moisès va escriure aquesta prescripció perquè sou tan durs de cor. Però al principi Déu creà l'home i la dona. Per això l'home deixa son pare i sa mare i ells dos formen una sola família. Per tant, ja no són dos, sinó una sola família. Allò que Déu ha unit, l'home no ho pot separar.
Quan foren a casa, els deixebles li tornaren a demanar això mateix. Jesús els diu:
aquell qui es divorcia de la seva dona i es casa amb una altra comet adulteri contra la primera. I si la dona es divorcia del seu marit i es casa amb una altra, comet adulteri.
La gent duu a Jesús uns infants perquè els imposar les mans, però els deixebles renyaven els qui els havien duit. A Jesús li sabé greu que els renyassin i els digué:
deixeu venir els infants, no els esclogueu. El regne de Déu és per als qui són com ells. Vos ho dic en tota veritat: qui no rebi el regne de Déu com el rep un infant, no hi entrarà.
I els prenia en braços i els beneïa imposant-los les mans.
Els fariseus pregunten a Jesús si és lícit el divorci. I ell respon distingint entre la vida i l'ideal. Afirma que la unió de l'home i la dona no es pot rompre, perquè l'amor de veritat vol ser permanent, etern. No és un sentiment que ve i se'n va sense saber on. El divorci pot ser una solució per a una situació familiar concreta, però no resol el fons de la qüestió, que és la falta d'amor. Els cristians creiem en l'amor, i l'amor entre home i dona l'entenem com a fidelitat per tota la vida. Aquest és el nostre ideal ètic. Rebaixar-lo seria rebaixar l'Evangeli. Podem ser perfectament comprensius en els casos particulars, ja que no estem autoritzats per jutjar ningú i hem d'actuar sempre amb la màxima caritat. Però no podem rebaixar el nostre ideal ètic, encara que en aquest punt siguen qualificats de conservadors o integristes.
I en la reflexió de l'Evangeli per aquest diumenge acabam el programa d'avui.
Ho feim animant-los a seguir pregant pels fruits del sínode.
Que guiats per l'Esperit Sant siguem una església més sinodal i missionera.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu un bon cap de setmana. Adeu. Adeu.